Doncs ara sembla que sí que finalment hi haurà govern al Parlament de Catalunya. La Generalitat està en marxa ja el ple d'investidura que ha de conduir a Pere Aragonès a ser el 132è president de la Generalitat de Catalunya. T'ho expliquem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes d'un cap de setmana, d'un nou cap de setmana, 21 de maig, avui divendres, ulla, perquè a hores d'ara la ciutat de Lleida, després d'una setmana més o menys estable, amb temperatures, ara mateix tenim 24 graus, ahir 19. Abans d'ahir, crec que si fa no fa, avui 24, es nota. Aquí dins dels estudis de COPE Lleida, us asseguro que es nota i molt. En parlarem tot seguit ara de la previsió meteorològica, a veure com es presenta el cap de setmana, si s'ha mogut alguna cosa o no, amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa. Escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. Avui estan amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida, amb el seu espai La Nostra Tarda. Entrevisten el Posto, el postureig de Lleida, però hi ha un personatge sorpresa, a més, a l'entrevista. Per tant, segueix-la, a tres quarts d'una estaran amb nosaltres. A partir de la una, divendres de cine amb la Laura González, i a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja saps que parlem de totes les propostes d'arts escèniques, de música, de cultura en general, dels diferents equipaments de la ciutat de Lleida. Però abans, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
24 graus, eh?
Sí,
es noten, eh?
Es noten. S'ha parat, perquè portava un ritme...
Sí, sí.
Pues portava el ritme més endiablat, més ràpid de l'ascens de temperatura del que portem d'any.
Sí, sí.
I l'he comparat amb l'únic dia que hem arribat a 30 graus en guany, que va ser el 8 de maig, i anàvem per sobre a la mateixa hora. A la mateixa hora.
No, ara fa molta calor.
Més de mig grau per sobre. Però realment que difrenada, la previsió és 28-29, que Déu-n'hi-do també.
Que Déu-n'hi-do.
Sí. Però n'hi ha núvols alts i mitjans que podien frenar. Així que estarem entre 28 i 30 a les comarques.
Bueno, però per avui no ens hem de preocupar, eh, Armando?
No. No ens hem de preocupar ni avui, ni demà passat. Ens salvem pels pèls, gairebé podem dir el cap de setmana en quant a que no plouria, tot i que al final de diumenge, tenint un cap de setmana que avui és el dia més càlid de la setmana i possiblement el segon més càlid del mes, perquè hi ha previsió de que durant el cap de setmana devallin les temperatures, és a dir, no hi ha manera a costa d'arribar als 30 i ens queden a 25 en el cas de Lleida. Hem de dir que avui totes les comarques pujaran, no ens oblidem de la Vall d'Aran també per damunt de 20 graus i a la resta de comarques entre 25 i 29 graus el dia més càlid de la setmana. Alguna espurna, alguna gota podria caure en algun indret poc important. De cara al cap de setmana sembla que es aguanta, però amb núvols, amb nuvolositat tan abundant que frenaria l'ascens de temperatures, i potser la tarda de demà al Pirineu algun xàfec poc important, i la tarda de diumenge, la tarda de diumenge és on més possibilitats n'hi ha de pluja o que arriben molt tard. Seria la costa i el Pirineu on podrien caure algunes precipitacions de cara a la tarda de diumenge nit. I el dilluns és quan ens agafaria o la matinada, ja molt tard de diumenge, o la matinada de dilluns, quan arribaríem més precipitacions, més generals, una mica més abundants. Encara avui no ho sabem, perquè això ve d'una dana, d'una depressió aïllada en els nivells, l'antiga gota freda, que és millor, que descarregarà molta aigua, podria descarregar molta aigua, ho hem de dir encara incondicional, al sud-est de la península, la costa de Múrcia, Almeria, Alicant, podia fregar València, Balears, és la tendència actual que podia ploure molt.
Que normalment, Armando, aquestes precipitacions són d'aquelles que diem de mala manera.
De mala manera.
Intensives i ràpides.
Ràpides, no es poden més que en 24 hores d'antelació, i podien ser localment molt intenses, i aquí ens agafaria de resquillo dilluns de matinada. No sembla, però d'aquí a dilluns, Déu-n'hi-do, el temps està treballant com el virus, 24 hores del dia, tots els dies. Jo a vegades els fenòmens naturals diu, cuidado,
pues
que treballen...
Pareu les màquines, Armando, pareu les màquines, home.
No descansen mai, i per això, si deixes un interval, De ahí que se necessiten superordinadors que estén treballant també les 24 hores del dia per anar-se actualitzant. Bueno. De ahí a verbalitzar-lo de cara a la gent, pues costa molt, però si me vas dir fa 4 hores o el dia d'ahir, això ja està a la paperera.
Ja està, no, ja ha passat. Escolta, Armando, la setmana... Bueno, dilluns en parlarem a fons, però la setmana vinent...
Sí, la setmana vinent, les previsions que surten cada divendres és que pues frenen les temperatures, bueno. No? Està previst que estiguen 1 a 3 graus per sota de lo que ja seria normal la darrera decena
del
mes de maig, que és quan s'arriba més sovint als 30 graus. Potser no arribarem, però ens quedarem segur que en 25 o 26. És a dir, que tampoc està malament. Podem anar de màniga curta sense calorada.
Que sí, que sí, que sí. Escolta, Armando, canviant de tema, t'agrada el té?
Sí, una mica de tant en quant hi prenc.
Avui és el Dia Internacional del Té. El que passa que és nou, des de l'any 2020 se celebra.
Igual que ahir era el de les abelles, que es dien en variant.
Per cert, el de les abelles és molt important. El que passa és que, mira, és molt important, les abelles.
No poden estar investigant tots els dies. Un apunt climàtic.
Climàtic, va.
3 anys d'un gran aiguat a Balaguer. Ah. 57 litres de cop, gairebé 3-4 litres en un minut al voltant de les 8 del vespre, que va provocar inundacions.
Déu-n'hi-do.
Ho acabem de publicar en el Twitter, amb fotos, però com ens oblidem. Cuidao con Balaguer, perquè ja porta dos aiguats molt forts, un, aquest del 21 de maig del 2018, i un altre, que no recordo exactament si era el 26 de setembre, al voltant d'aquest dia, del 2016, que aquest va ser encara més terrible, que van caure 70 litres, va ser un aiguat molt important.
És el problema, l'aigua és vida, però quan cau així de cop és un problema.
Sí, però cau de cop, no? I sí. Provoca pels carrers més empinats, pues que tot baixi al riu i causi...
No, a més, aquesta la recordo perquè vaig trucar amb una botiga que se'ls havia inundat els baixos i tota la història. Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
I nosaltres ens anem directes a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
El que dèiem, avui és el Dia Internacional del Té. Se celebra des de l'any 2020 i se celebra amb l'objectiu d'afavorir la producció i el consum del té al món i augmentar la consciència sobre la importància d'aquesta planta per acabar amb la fam i la pobresa al món. Bueno, si allí on es conrea es fa de manera justa, res a dir. Però si hem de... si augmentem el consum de té i hem d'anar a explotar països pobres perquè facin té explotant a la gent, doncs no és que s'afavoreixi massa, però vaja. En fi, ja saps que està en marxa, com et deia, el ple d'investidura que ja ha de dir que Pere Aragonès serà el 132è president de la Generalitat. Hi haurà votació durant el dia, ara ja tots els parlaments, 30 minuts per persona i partit, i després, quan han de replicar, 15 minuts més, al final, per acabar dient 4 titulars cadascú. Però vaja, tenen 30 minuts per pujar i parlar. Nosaltres parlem de l'actualitat de les comarques de Lleida. Si no t'ho expliquem nosaltres, qui t'ho explicarà? Doncs de Lleida t'ho expliquem nosaltres, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. T'aviso que es començaran la setmana vinent, concretament dimarts, les obres de millora del ferm a la A2 entre els enllaços de les carreteres de Corbins i Balaguer. Els treballs es duran a terme en sentit Saragossa i duraran unes 4 setmanes. Això vol dir que, evidentment, la circulació quedarà alterada i que si passes habitualment per aquesta via, doncs surtis amb més marge de temps per evitar després allò de vaig més ràpid perquè arribo tard, que és el que fem habitualment tothom. Ja ens incloiem, eh? Però a partir de dimarts, durant 4 setmanes, hi haurà retencions segur o congestions amb aquesta via justament per això. I amb crònica judicial, l'alcalde d'Almacelles nega haver intervingut en contractacions i diu que les aprovava la Junta amb l'aval del secretari. Josep Ibarz rebutja respondre les preguntes de la Fiscalia, que li demana 10 anys d'inhabilitació per prevaricació. Recordem que estan en judici perquè diuen que des del 2005 fins al 2012 hi va haver, doncs, contractacions que es van fer totes sense cap mena d'oposició, que es van fer per causes d'urgència. Encara amb crònica judicial, la Fiscalia eleva 15 anys la petició per a l'acusat de violar una nena. Considera que l'acusat va agredir la seva neboda reiteradament durant 5 anys. Els psicòlegs donen credibilitat al relat de la víctima, que pateix estrès posttraumàtic. En canvi, la defensa diu que és innocent. I el Consell del Segrià contracta 5 persones per atendre les necessitats de la campanya agrària. S'afegeixen a les dues de l'àrea d'immigració que ja treballen durant tot l'any a l'ens comarcal. A Comarques, la Fira de Sant Isidre de Solsona se celebrarà finalment en format reduït i només tindrà expositors de la comarca. Hi haurà al voltant de 200 caps de bestiar vius, un terç del que és habitual. Vaja, estem en condicions excepcionals, el qual, busquem-li la part positiva, se celebrarà la fira. Inferior o amb menys persones que les habituals? Correcte, però se celebrarà. És un pas més. I en plana local, l'Ajuntament de Lleida adjudica el control privat del frau per ingressar 4,8 milions d'euros de l'IAE i de la taxa d'aprofitaments especials d'electricitat, gas i telefonia. A la firma coordinadora de gestió d'ingressos, la retribució de la qual serà el 7,45%. Externalitzar, eh? Externalitzar. Aquest equip de govern, que quan estaven a l'oposició es queixaven sempre de la externalització dels serveis, doncs ara adjudica aquest control privat al frau. Externalitzar. Per cert, que l'Associació de Veïns de Joc de la Bola no estan contents tampoc, que ho podem sumar als de Pardinyes. No estan contents amb la paeria perquè no s'ha plantat ni un sol arbre dels 107 que han d'anar al futur gran parc al solar d'Alcalde Pujol. Malgrat es va anunciar que es faria entre el març i l'abril, apunten que l'arribada de la calor compromet molt l'èxit de la plantació. Però tranquils, que la casa és gran. Si es planten i es moren la meitat, ja els tornarem a plantar. Ulla, perquè la escenificació va ser brutal, perdoneu-me l'expressió. Càmeres, televisió, fotografia, un munt de polítics, un tractoret. Ja ho tenim, ja hem signat i plantarem no sé quants arbres aquí. Entre març i abril, 21 de maig, no se n'ha plantat ni un. Ni un. Ni un. Això ho diuen els veïns, eh? Del joc de la bola. Els de Pardinyes ja sabeu el que diuen. I per cert, la setmana vinent haurem de parlar amb ells perquè ens expliquin exactament quina és la situació. Per cert, que aquest solar, que hi ha joc de la bola, també podria ser viable per ficar-li l'alberg. Per exemple. Perquè a falta de solars, en lloc de triar-ne un que ja tenia un ús, doncs aquí en tenim un altre que no en tenia cap ús. Per tant, aquí també es podria col·locar. I molts altres, a la ciutat de Lleida. En fi, actualment, dades de coronavirus, la situació. Tenim a 47 pacients ingressats al Pla de Lleida i 11 a l'Alt Pirineu i Aran, amb constant baixa la quantitat de persones ingressades. Hem de dir que al Pla de Lleida el risc de rebrot ha baixat als 108 punts. 108 punts. La RT està al 0,70. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està als 165 punts. La RT 0,93. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot als 117 punts i la RT a 0,76. El que fem tot seguit és... Ja saps el que és. Marxem cap a la mañana? Doncs vinga. Apa, ara sí, que ja anem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, te iba a preguntar cómo vas de cervicales, pero eso nada. No ha habido nada, ¿no?, en la última semana que te haya mejorado por ahí.
Bueno, lo único que he sabido es de que Metallica salen de gira en septiembre, pero no vienen por aquí, llegan por aquí, pero al menos esto ya me hace decir que sí.
Sí, yo el problema que tengo ahora con estos grandes grupos es que nunca consigo entradas, aparte de que son bastante caras. Entonces, yo no sé si sería bueno para, no sé, ya es una propuesta que lanzo, no, es que hacemos un concierto en Barcelona, no, pues haz tres. y bájalo de precio y a ver si todos podemos ir, porque es un problema, ¿eh?
Ya se han hecho. Yo en Madrid vi a Metallica 2 días seguidos.
Tú sí, porque, vamos, es que si tú no entras, no puede haber concierto. Pero, oye, yo a lo de los Stones no rasqué entrada. Al último de Metallica tampoco, joder, tío.
Bueno, en esto hay que agudizar el ingenio y, bueno, y buscar los contactos, claro, obviamente.
Ah, pero antes te ibas a la tienda de discos, comprabas las entradas y punto.
Sí, incluso yo recuerdo pues que pillabas, tenías que irlas a recoger a Madrid, pues así aprovechabas, te ibas unos días a Madrid, cogías las entradas unos meses antes del concierto.
Ay, tío, es que eso era otros tiempos, no sé, lo valorabas más, ahora es...
Sí, no, eran otros tiempos.
Hacer clic antes que los otros y venga, ya está, ahí tienes un código de barras. Hostia, con lo bonito que era la entrada, con su dibujo y su historia.
Hombre, yo tengo una bolsa con un mogollón de entradas, claro. Las conservo.
Oye, mira que soy de nuevas tecnologías, pero hay cosas que no lo pueden sustituir, lo siento.
No, las fotos físicamente también. Nada de tenerlos en la cámara, que se pierde.
Oye, y yo ya sé, yo lo uso, es muy cómodo escuchar música con el móvil y tal. Pero
a mí me gusta desempolvar los vinilos.
Yo cuando iba a la tienda a comprar un LP, que escogías entre muchos que había en la tienda, los tenías en la mano, grandes. Exacto. Con aquellas ilustraciones. Hostia, lo valoro muchísimo. Los LPs que tengo comprados los valoro muchísimo, ¿eh?
Claro, los abrías, los desmenuzabas y luego los ponías y escuchabas ibas mirando.
No, el día que llegaba a casa con un LP nuevo, yo lo vivía y estaba mucho rato escuchándolo, mirándolo, me lo leía todo.
Y yo también. Hasta me traducía las canciones con un diccionario al lado.
Bueno, no sé, mira, ahora
las inglesas.
Me estoy escuchando y ya tenemos una edad, digo yo, ¿eh? Porque si no.
Una edad, no, todo el mundo tiene una edad.
Claro. Bueno, va, supongo que más de uno que nos esté escuchando lo habrá hecho y ni que sea por dentro dirá, ojo, tienen razón. Yo también lo hacía. No lo digo ahora porque es verdad, es muy cómodo escuchar música con las plataformas digitales. Pero ese ritual lo encuentro en falta. Hace muchos, muchos años que no lo hago. En fin, venga. Parezco ya el abuelo Cebolleta hablando de las cosas.
Pues lo podías haber hecho, pues mira, para rendir homenaje a Franco Battiato, que se nos
Sí, señor. Mira, puse el día siguiente que pasó, puse su música aquí en el programa.
Bueno, es lo que yo suelo hacer siempre cuando se muere algún artista, siempre desempolvo algún disco de ellos.
A mí, yo he escuchado mucha música de Franco Battiato en italiano y también en castellano, ¿eh?
Cada vez yo la su vertiente más rockera.
Sí, sí. Bueno, oye, ¿tenemos música en directo o no este fin de semana?
Sí, hay mucha música en directo. Pues ya venga. La cosa ya empieza a espabilar un poquito.
A ver.
Y ya empezaron ayer jueves, ya empezaron con los Braquetazos, que estuvieron en directo ya en Monzón, en el Elone, y ya nos han dicho de que vienen ayer ya también a presentar su primer EP, Sois unos idiotas, que se titula. Nunca mejor dicho.
O sea, ¿cómo se llaman? ¿Braquetazos?
De Braquetazos.
¿Y el álbum?
Y aquí... El álbum se titula Sois unos idiotas.
No, perfecto, para tener éxito. No
sé aquí, pues aquí militan gente muy muy legendaria, de los Proscritos y de Cubo de Rubik, o sea que, ojo, que son músicos curtidos.
Que sí.
Pero bueno, ¿tenemos algo fuerte este fin de semana? Pues sí. Mollerusa, se llama Molle, denominación de origen, o sea, Molledo, que convoca al aire libre a 6 bandas. Uh-huh. Será el sábado, empieza a las 11 de la mañana y hasta las 8 o más. Bueno, la entrada es gratuita, lo que pasa que el aforo es limitado, o sea, claro, que hay que espabilarse. Será en Avenida del Canal, donde también habrá un espacio gastronómico con food trucks de estos, los camiones estos de comida, porque claro, si estás allí, pues se te abre el apetito.
Sí.
Pues reúne 6 proyectos musicales de Ponent y empezará a las 11, ya te digo, con los Wednesday, que es una nueva banda de que purula por aquí, al que seguirán Sonotone a las 12:30, los Tabalats a la 1:30 y MTK a las 2. Luego, a las 3:30, participarán los finalistas del concurso Discovers, y tras el certamen este, a las 5 reengancha con Breda. Y para finalizar, ¿quién mejor que los Blind Point con su metal universal? Estarán como colofón final. Esta es la banda leridana de metal más internacional, los Blind Point, que tienen el disco en Japón y tienen una gran aceptación en Sudamérica con su disco, y están preparando un nuevo disco.
Muy bien. Muy bien, pues oye...
También tenemos... Sí. sí, esto está muy bien. Que tenemos ya tardó en el sábado a las 8 en el Café del Teatre con la Hetty Kate, que es una cantante que estará al frente de un quinteto. Que tenemos también muchas propuestas de vermut musical para el domingo. Entre ellos hay que destacar, está el Herreros, el José Antonio Herreros. Uh-huh. En plan trío estará en la mina, tanto el sábado como el domingo, a partir de la una, haciendo versiones. Y San Elysius Band, que celebra su décimo aniversario, ahora como sexteto y se llaman Elysius 432, estarán en el Club Sicoris el domingo a partir de las 12:30. Uh-huh. Décimo aniversario de un sexteto de aquí, de una banda de aquí de versiones, que bueno, que hay que felicitar porque, hombre, llegar a los 10 años después de todo lo que estamos pasando, pues la verdad que está bien. Uh-huh. También ofrece un variado repertorio de grandes éxitos.
Muy bien. Oye, pues bueno, hay cositas ya para salir de casa y retomar un poco la normalidad en cuanto a música. Eso sí, la gente que tenga sentido común y cuidado, las distancias, las mascarillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, que tenemos música. Oye, va con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana. Por cierto, que si seguís a Andrés Rodríguez en el Facebook, porque sí, tiene Facebook, o Caralibro, como lo...
El Caralibro,
como lo llamas, si lo buscáis... Ahí también los podéis leer, pero bueno, las páginas del periódico La Mañana también están. Y los viernes, pues aquí los tenemos, pero de voz, que también tiene su gracia, Así que Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Si todo estuviera en su punto, este sería el fin de semana más esperado por muchos leridanos. Pero como dicta el sabio refranero, de los 40 para arriba no te mojes la barriga, que por las circunstancias es lo que ha pasado con el Aplec del Caragol, que en 2019 celebró su 40 aniversario y que el año pasado ya no se pudo hacer por culpa del maldito virus con corona. A la espera de que la considerada fiesta más grande de esta triste ciudad se pueda retomar en septiembre, lo cierto es que en su honor, lo mejor que podemos hacer estos días es rendirle tributo degustando unos buenos caracoles bien regados con vinos o cerveza de la tierra. Varias son ya las generaciones que viven cada año la celebración de este manjar culinario. El gasterópodo sirve de pretexto para montar un sarao en el que todo o casi todo está permitido. Y como si se bebe agua, aun cuando se degustan los caracoles, dicen que sienta mal, pues a empinar el codo entonando "Esta noche no alumbra" o gritando "Arriba la birra", un palíndromo que se lee igual en un sentido que en otro. Dicen que las mascotas se parecen a sus amos, o viceversa, y en este caso al carácter leridano se le ve el plumero, ya que la gente por estos lares suele ser muy hermética y solo sale como aquel que dice una vez al año, que es precisamente para la Plec del Caragol. Por eso, seguramente, a una gran mayoría no le habrá afectado demasiado lo del confinamiento, ya que es muy propio por aquí no salir apenas de casa, del caparazón, como los caracoles. Bromas aparte, este fenómeno de masas, tildado también de gran botellón legalizado, se ha convertido en las últimas décadas en máximo exponente del Far West of Catalonia y en la festividad más cornuda que los Sanfermines. Es una lástima que la crisis sanitaria dichosa nos prive de estos momentos de diversión y de gran vida social. Los hay que prefieren la festa mayor y otros que apuestan más por el Aplec del Caragol. En cualquier caso, el actual concejal, rebautizado como Juan Palomo, ya se ha encargado de cambiar el chip de los festejos, pese a que le haya salido el tiro por la culata a causa de la pandemia, ese mal que se ha acentuado también con los actuales inquilinos del consistorio municipal. «¿Por qué voy a creer yo en el amor, si no me entiende?», cantaba Tonino Carotone, mientras Manu Chao corrobora en el tema diciendo que lo sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque lo parezca, no tienes la culpa. La culpa es del amor. Y al final, todos coreando, estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. ¡Oh, yeah!
Ahora te vas a reír, ¿eh? ¿Sabes lo que he hecho? Me he escrito arriba la birra.
Arriba la birra.
Para ver, palito, ¿no? Sí, sí, ya lo sé, lo has dicho, pero lo tenía en la mente. Digo, a ver, me lo acabo de escribir aquí en un papel. Y sí, sí, es clavado, es un palíndromo que se, si tú lo escribes, tanto se lee de derecha a izquierda como de izquierda a derecha,
Sí, pues mira, hablando de palíndromos, bueno, se me ha olvidado de que hay una nueva banda que están en Sux precisamente presentando su primer disco este sábado a las 8, que se llama Minim, que también es un palíndromo.
Vaya, es verdad. Minim, es verdad. Bueno, va, dale amor a la vida, que te veo muy quemado,
Bueno, tú pon la canción esta de Me cago en el amor y ya verás tú cómo existe.
Vale. Ana, venga, va, que abrimos bien el fin de semana, Andrés Rodríguez, desde la redacción del Diario de la Mañana, que ha estado al pie del cañón y que está, desde la redacción físicamente, eso te tenemos, Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquí comença...
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda.
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Avui el nostre convidat és este senyor Postu. Tot un fenomen local.
Aquest senyor tan característic protegeix el seu anonimat amb un paret de la paret del caragol i una màscara de Spiderman.
És encarregat de mi ministra les xarxes socials de Postureig Lleida. Però què és Postureig Lleida?
Són un conjunt de comptes a les xarxes socials sobre solidaritat, humor i opinions quan al territori de Ponent.
Encara que el senyor Postu destaca per aprofitar els seguidors que s'ha guanyat a pols per a causes benèfiques.
Postu, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabeu que és un plaer i que amb Down Lleida fa molt temps que col·laborem i, per tant, pues, molt content.
Oients, ara ja us hem presentat. Què us em sembla si li fem algunes preguntes peculiars com ell mateix?
Comencem.
Ens endinsem als inicis de la teva aventura d'on sorgeix la idea Postureig Lleida.
Bé, pues, hi havia una pàgina a Facebook que se deia Postureo i que el que feia és que se'n reia del postureig, que és tot allò que fa la gent per aparentar, per a quedar bé, per a que els hi posin més likes, per a que els hi facin casito. A mi era una pàgina que em feia molta gràcia, jo hi col·laborava sovint i vaig tindre la idea de fer el mateix, però en lloc de Postureo de tota Espanya, pues fer un només de Catalunya. Què passa? Que me'n vaig començar a burlar una mica dels camacos, amb ells no els hi va fer massa gràcia, i llavors és quan ho vaig convertir a Postureig Lleida, que és d'on soc jo, i que ho conec més, i que per tant doncs, m'era més senzill fer-ne humor, però al final també vaig començar a fer una mica la reivindicació del territori. Així que no és només humor, sinó que també hi ha una part aquesta més de, això, de reivindicació.
Què et va
impulsar a començar aquest test viatge?
Bé, jo quan vaig començar ho vaig fer simplement per un tema de ganes de fer riure la gent. De fet, els primers que els hi vaig ensenyar va ser amb un parell d'amics meus i així és com vaig començar, per treure un somriure a tothom, no? També hi havia una mica de part d'aquesta crítica social de, pues això, no? De riure'm una mica de la gent falsa, de la gent pija, i aquesta va ser la motivació principal. Al final ha evolucionat en una cosa molt diferent, però sí, la motivació principal era la de fer riure la gent.
L'equip de Radio sempre pensem en l'abans i després la popularitat de les persones que ens per això que tenim el següent dubte.
¿T'havies imaginat que arribaries a tanta gent i que podries aprofitar d'ací per ajudar el teu estimat territori?
Pues no m'ho podia imaginar per a res. De fet, recordo que a casa, quan jo vaig arribar als 3.000 seguidors, a casa vam sortir a sopar per celebrar-ho. I els 3.000 aquells ens van semblar moltíssims. I pensàvem que ja no en podria tindre més. I ara Instagram, per exemple, ja són 82.000. És a dir, que són moltíssims seguidors i per a res m'ho podia imaginar. Jo sí tenia aquesta intenció de fer una mica de crítica social i una mica de fer pensar la gent i tal. Però tal com ho faig ara, que és molt més d'ajudar entitats com pot ser Down Lleida, més d'una forma més directa amb els postoproductes i fer-nos difusió del que convingui, no, al principi no m'ho imaginava, així que crec que ha evolucionat d'una forma molt, molt bèstia, però també molt positiva.
Com sempre pensem en la nostra gent a l'hora que ha aprenent amb les nostres entrevistes.
Creus que per aconseguir posar en marxa una idea com la que vas tenir fan falta nocions d'emprenedoria solidària? Algun consell per a posar en marxa idees genials?
Bueno, jo no en tenia de nocions d'emprenedoria de res. És a dir, que al final jo crec que sí que és molt important tenir estudis i formar-se en això. A mi m'hauria anat molt bé, però també penso que el més important és posar-hi moltes ganes. I això ho lligo amb la segona pregunta. Crec que les coses que se fan amb carinyo, que se fan amb esforç, que es cuiden, que quan s'és perseverant, quan es treballa, quan pues són les coses que surten bé, no? Jo sí que el que faig d'humorístic me costa relativament poc, perquè fer un meme o fer un acudit no em costa gaire perquè tinc bastanta imaginació. Però, en canvi, tota l'altra part, tota la de solidaritat, tota la de recaptar diners, assistir a llocs i tal, al final és posar-hi hores, ser molt ordenat, ser molt organitzat, i és la manera que surt bé. Vull dir, quan una cosa surt molt bé és perquè està molt treballat. Coses, miracles, potser n'hi ha hagut algun, però no. Tot allò que es fa, ja us dic, insisteixo, tot allò que es fa amb carinyo, es fa amb esforç i es fa amb dedicació, doncs acaba sortint bé i és la pòssima de l'èxit de Postures Lleida, que jo hi dedico molt esforç i molt temps.
L'any 2018, als matins de Betoteres, comentaves la necessitat de posar l'autodisme lleidatana. Creus que ha canviat alguna cosa des de llavors?
Sí, jo, bueno, a l'entrevista de TV3 i des de molt abans sempre he parlat de l'autoestima lleidatana i jo crec que no només gràcies a Postures Lleida ni a la tasca del senyor Postu, sinó de molta més gent, doncs aquesta autoestima ha pujat i va pujant i a mi m'agrada veure com a Lleida cada cop hi ha idees més progressistes, s'està evolucionant amb el tema, per exemple, del feminisme, s'està evolucionant, per exemple, amb el tema d'accessos, infraestructures, costa molt encara, però crec que sí, crec que des de que vam començar el 2013 fins ara el 2021, ja són gairebé 8 anys, i que sí que hi ha hagut un canvi de la mateixa actitud que tenim els lleidatans. I és una frase que m'agrada dir molt, que és la de això, de que quan t'estimes lo propi, doncs és més fàcil cuidar-ho i ajudar-ho i ajudar les persones de l'entorn. Així que penso que sí, que ha anat canviant i que va canviant cap a millor i que cada cop és més gent que s'ho creu, que l'oest de Catalunya pues, mole, mole un taco, que mole molt.
I ara una mica de controversia.
Sabem que et val suspendre el compte de Twitter per un vídeo humorífic. Fica'ns una mica. Com et vas sentir?
Bueno, és algo que no mole, que et tanquin un compte. Jo a Twitter tenia 27.000 seguidors i la veritat és que en el moment me vaig sentir molt, molt trist i molt frustrat, no? Perquè l'explicació que et donen, bueno, l'explicació que em van donar és que em tanquen tot el compte de 27.000 seguidors per 10 segons d'una cançó que té uns drets, no? I que jo no podia utilitzar. Però és que el vídeo en el qual utilitzo aquesta cançó és un vídeo que és... que jo no me lucro fent això, que és totalment humorístic i que no fa mal a ningú i tal. També penso que hi ha alguna cosa més, que com que el senyor Postu a vegades denuncia coses que a l'estatus quo no agraden, doncs que això també ha pogut ser motiu. Però bé, en fi, ara ja ha passat un temps, ja tinc un compte nou, que és Postu de Lleida, i tinc gaire 6.000 i pico seguidors, i la gent va donar molt suport i va molt... tothom se va mullar una mica. Recordo també que des de Down Lleida em va ajudar a fer créixer aquests seguidors i al final també t'omple, no? De dir, bueno, m'ha passat una cosa que no és massa bona, però també he notat molt suport i molt recolzament per part de la societat lleidatana i d'altres llocs. Així que en el principi trist, però ara, doncs bé, seguim i amb el compte nou doncs, també fem feina, que també és important.
Tenint en compte el sarcasme que utilitzes en algunes publicacions, podries afirmar que Postureig Lleida contribueix d'alguna manera a fomentar l'esperit de la població?
Sí, jo crec que sí que des de Postureig Lleida fomentem l'esperit crític, en el sentit de que denunciem coses que a vegades la resta de mitjans o no poden, jo vull pensar que no poden, o no volen. És a dir, parlem de coses, jo tinc molta llibertat, a mi no em mana ningú, no dec res a ningú, i per tant puc dir la meva, no? I jo, des dels meus comptes, tot i que crec que no són uns comptes que estiguin enfocats per a la canalla, penso molt amb ells, no? I penso, ostres, aquesta publicació, a veure si això fomenta a que la canalla pues, s'involucri més en causes socials o solidàries, o si això pot generar interès, o si això pot ajudar a canviar aquesta cosa que no va massa bé a Lleida i Ponent. Sempre estic pensant en això i penso que sí, que ajuda a veure les coses des d'una perspectiva diferent i no només el fet de... Us puc ficar un exemple. Crec que molts mitjans, massa, s'enfoquen massa amb la rajola trencada, amb la basura que no està puesto, amb l'accident, amb el mort i tal, no? I en canvi, des de Postureig Lleida, potser donem unes notícies més en positiu, parlant de les coses bones que passen, parlant de coses curioses, parlant de coses divertides. Jo no em considero un mitjà de comunicació, però sí considero que és un contrapunt interessant per a conèixer Lleida i l'oest de Catalunya d'una manera més completa.
Tot aquí tenim una pregunta per la Postu Lleida.
Què és el que més li agradaria i el que menys de la tasca del genial Postu?
Que ajudi a molta gent i m'agradi molt. No hi ha res que no m'agradi dir al senyor Postu. me fa fer coses que a la millor no les faria, però per amb ell també ho faig.
Molt bé, Postu Lleida, merci.
Faig el que em mani, perquè si sabíeu els anys que dic, bueno, al·lucinaríeu del que em va fer. El que Postu, el que sigui.
Senyora Postu Lleida, coneixies d'un Lleida?
Sí, que són uns nois molt macos i els tenim molt carinyo.
Això és tot. Moltes gràcies per haver compartit aquest espai amb nosaltres, Postu. I Postu Lleida. Oh.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. És un petó i una abraçada.
En tener el posible programa.
Doncs apa, que busquem les senyals horàries, ens plantem a la una, busquem la darrera hora i després del migdia de Copelleda, encara ens falta el divendres de cine, amb la Laura González i l'Espai Groc, que ja saps que parlem de moltes propostes de cara al teu temps de lleure, de l'àmbit de la música, de les arts escèniques, de la cultura en general. Tot això aquí, sóc el Ricard Álvarez, a Copelleda.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Ceuta asegura que en apenas 24 horas han recibido 4.400 llamadas de personas que aseguran que tienen sus hijos en la ciudad autónoma. Este teléfono es parte del mecanismo que se habilitó para tratar de identificar a los menores. Si lo reclaman sus padres, pueden ser repatriados. Con estas llamadas, aseguran desde el gobierno ceutí, han conseguido identificar a 438 menores. Hablamos de llamadas telefónicas, de esas 4.400, lo que no nos puede llevar a hacer una correlación directa de los menores que ahora mismo han conseguido colarse en Ceuta. Ahora sí es un indicador que refleja que a principios de semana llegaron muchos más menores de los que reconoce el Ministerio del Interior. La presión hoy se ha trasladado también a Melilla. Después de varios intentos abordados a lo largo de la semana, hoy una treintena de inmigrantes ha conseguido colarse en la ciudad. Estefanía vive justo frente a la doble valla que hay al lado del aeropuerto.
Desde mi casa vemos toda la frontera, entonces estaban intentando entrar por dos de ellas. Una vez que ya empezaron montones de coches de policía de uno hacia otro, empezamos a ver también desde la base que se ve desde casa, salió un montón de coches militares también, que pasaba por delante nuestra y vamos corriendo de un lado hacia otro, era una locura.
El ministro Marlaska ha confirmado esta mañana en Herrera en COPE que una treintena de marroquíes han logrado saltar la valla. Son marroquíes, sí, y esta entrada masiva ha causado sorpresa a las fuerzas de seguridad porque habitualmente, Juan Baño, lo hacían personas de origen subsahariano.
Pues sí, así es, Antonio. La policía busca por Ceuta a esos 30 jóvenes marroquíes que han conseguido en un caso inédito saltar la valla de la ciudad autónoma en los dos primeros intentos de un total de 6 a lo largo de la madrugada. Los primeros 20 lo hicieron a las 10 y 20 de la noche. A las 12 lo consiguieron otros 10 y no fue hasta las 2 menos 20 cuando los antidisturbios marroquíes ayudaron al lado español a impedir otros 4 intentos ya fallidos. Los marroquíes hasta ahora, como decías, cruzaban este lado por el agua, pero nunca saltando la valla en esa zona, por cierto, de 6 metros de altura. Los subsaharianos, cuando saltan, se dirigen al centro de estancia temporal, al CETI. Estos, nos dice Jesús Ruiz, policía del SUPE Melilla, no.
Estos son ciudadanos marroquíes que lo que hacen es, cuando saltan, lo que quieren es salir y esconderse para no ser detenidos, porque saben que pueden ser expulsados, no expulsados, sino rechazados por la frontera a Marruecos. Esto es algo que no es lo normal que ha ido sucediendo el último año.
El ministro del Interior, por cierto, ha afirmado esta mañana a preguntas de Carlos Herrera que si no tienen derecho a protección internacional, serán devueltos a su país.
Nos situamos ahora en el Supremo. Ante la disparidad de criterio de los Tribunales Superiores de Justicia, el alto tribunal se acaba de pronunciar sobre un caso muy concreto. Es el de la localidad granadina de Montefrío. La incidencia de coronavirus era muy alta. La Junta ya pidió su confinamiento. Ahora el Supremo rechaza el recurso del gobierno andaluz. ¿Con qué argumentos, Patricia Rossetti?
El Supremo rechaza los dos recursos, el de la Junta de Andalucía y el de la Fiscalía, por falta de objeto. La propia Junta dejó sin efecto el confinamiento y el Supremo no se puede pronunciar sobre ello. El TSJ denegó la ratificación pedida por la Junta porque restringía derechos constitucionales y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía dejó sin efecto el confinamiento por falta de ratificación judicial. Señala el Supremo que si se deniega la ratificación judicial, no es necesario que la Administración deje sin efecto algo que no tiene legalidad.
Mañana el
que encender la radio a partir de las 3 de la tarde porque Luis Munilla se decide la liga.
Sí, señor. Antonio, todos los partidos con algo en juego. Mañana 6 de la tarde con especial atención, por supuesto, a la pelea por el título entre Atlético y Real Madrid. Y así lo ve Simeone.
Nosotros buscamos hacer el mejor campeonato posible, llegar siempre siendo competitivos, que es lo mejor que hemos logrado en estos 10 años que llevamos conduciendo al equipo. Y bueno, mañana es un día importante que seguimos compitiendo por lo que buscamos.
El Atlético de Madrid pendiente de Lodi y de Trippier. Y noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Pues ha terminado el último entrenamiento y son 5 las bajas que va a tener Zinedine Zidane para el partido de mañana ante el Villarreal. Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy, Toni Kroos y Eden Hazard. Ha confirmado Zinedine Zidane la vuelta de Sergio Ramos y la baja de Eden Hazard, que dice que algo le pasa al futbolista belga. Hasta en 6 ocasiones se le ha preguntado sobre el futuro, no quiere hablar, dice que no es momento para ello porque está centrado en el partido de mañana.
Después de 37 jornadas, ¿tú piensas que nosotros vamos a perder tiempo a hablar de lo que va a pasar el próximo año? Nosotros no, nosotros es el partido mañana, solo, únicamente.
Y en el Barcelona, que se juega la tercera plaza, la noticia es que Leo Messi ya está de vacaciones y no va a jugar el partido ante el Eibar. La pelea por el título, como decías, Antonio, por Europa y por la permanencia, mañana en otra jornada de radio y tiempo de juego espectacular.
Espectacular y de los que no hay que perderse. Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de Cope Lleida. 5 minuts i mig per sobre de la una. Les portes d'un nou cap de setmana, divendres, avui 21 de maig del 2021. Sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i de seguida parlarem de cinema, perquè és divendres i, per tant, ja estrenes a la cartellera. Ens en parla de tot plegat i de més coses, que acabem sempre divagant de moltes coses. La Laura González, el divendres de cine. Per cert, recorda que tens un número de WhatsApp a la teva disposició, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens puguis enviar missatges de veu o de text, amb el que vulguis, amb el que vulguis. Parleu d'això, m'ha agradat això, no m'ha agradat allò, t'informo que està passant això, el que tu vulguis, I a partir de 2:15 a l'Espai Groc, ja saps, que parlem de la resta de programacions, de l'Auditori, de la Llotja, del Teatre de l'Escorxador, del Caixa Fòrum, de la Biblioteca Pública de Lleida, moltes propostes de cultura, de les arts escèniques o de la música aquí a Cope Lleida. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, jornada de divendres a Lleida, marcada pels intervals de núvols alts. Una nuvolositat que cap al final del dia anirà augmentant fins a quedar cel cobert, especialment al Pirineu, on no descartarem a últimes hores algunes precipitacions dèbils. Les temperatures màximes avui pugen o van sense canvis. Arribem als 22 graus a Viella, als 26 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 28 a Lleida o als 29 a Balaguer. El vent bufa del sud i ho fa de fluja moderat. Demà dissabte començarem el dia al Pirineu amb cels coberts i pluges, unes precipitacions dèbils en general. A la resta, intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, les mínimes canviaran poc. Aquesta matinada, valors de 5 a 14 graus. I les màximes al migdia baixaran i de forma notable en alguns punts. Màximes que estaran entre els 17 i els 25 graus. Pel que fa al vent en general, ja bufarà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. 24.8, els graus que tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida, o sigui, fregant els 25 graus. La 1 i 8 minuts, fem una darrera hora informativa, la busquem.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja t'hem dit abans que a partir de dimarts de la setmana vinent, la A2 començarà uns treballs de millora del ferm entre els enllaços de Corbins i Balaguer i direcció Saragossa. Per tant, si ets usuari d'aquesta via, surt amb més temps, perquè segur que hi haurà retencions. Les gelades d'aquesta primavera faran caure la producció de préssec i nectarina un 11% en relació amb la del 2020, marcat ja per una davallada productiva important, i un 34% respecte a la mitjana dels darrers 5 anys, segons les previsions d'Afrucat i el Departament d'Agricultura. Però no només hi haurà menys producció a Catalunya, sinó que aquesta caiguda es dona de forma generalitzada entre els països productors europeus, una situació que fa esperar enguany uns preus raonables i correctes. Afrucat preveu que reduiran les exportacions de fruita de pinyol fora de la Unió Europea per cobrir la demanda interna. La davallada de producció també comportarà que es necessiti entre un 30 i un 40% menys de mà d'obra que en una campanya normal. Ulla, entre un 30 i un 40% és una xifra molt gran, com perquè no es tingui en compte ja ara, anava a dir a l'hora de planificar la campanya de la fruita, no, perquè ja ha començat, ja no es pot planificar res, però perquè es tingui en compte justament aquest tema, un 30 o un 40% menys de personal pot ser un greu problema si acaba venint la mateixa gent que ve habitualment. De totes maneres, quan es parla de preus, que siguin raonables o correctes, sempre depèn del costat del que se mira, des del consumidor o des del productor. A la vessant de la producció, a la vessant del pagès, per entendre'ns, està clar que darrerament arrosseguen un problema. Però és que aquest problema, quan el mires des de la vessant del consumidor, és a dir, tu o jo, que podem anar a la botiga, al supermercat, a comprar fruita, un quilo de fruita, no parlo ara de préssec o de nectarina, un quilo de fruita. Aquesta diferència entre el productor i la venda final és el cavall de batalla habitual. A nosaltres ens costa uns diners que de cap manera arriba de manera justa al qui l'ha produït. I això és un problema de la cadena que hi ha entremig, però mai és un problema que ha de repercutir als que consumim la fruita. Si no, ens trobarem el que ens hem trobat els darrers anys, que si puja el preu de la fruita, baixa el consum, que al final la gent, no és que li sigui igual, però escolta, entre un quilo de fruita que val uns diners i una altra cosa envasada que val menys, doncs ja sabem cap on tiren, i els nutricionistes i els metges ja ens han dit que és vital que mínim mengem aquestes tres peces de fruita al dia. Per tant, s'ha de buscar aquesta solució ja, perquè no es desfaci tant el preu que pagueu un consumidor respecte al que rep el productor, que és qui l'ha estat cuidant durant tot un any, perquè això és un procés de tot un any. Quan tu et menges una poma, aquell arbre, aquella producció s'ha hagut de cuidar durant tot un any, i evidentment s'ha de pagar això, evidentment. Jo ho pago quan vaig a la botiga, però vull que la major part d'aquells diners li arribi al productor, que és el que ha fet els grans esforços. En fi, la previsió entre les gelades i tot plegat és que baixi un 11% respecte a l'any passat i un 34% respecte a la mitjana dels darrers 5 anys. Per tant, baixa, i de quina manera. A la ciutat de Lleida, l'Associació de Veïns del Joc de la Bola lamenta que la paeria no hagi plantat encara els primers 107 arbres del futur Parc del Gran Solà d'Alcalde Pujol, malgrat que va anunciar que ho faria al març o a l'abril. Apunten que l'arribada de la calor compromet molt l'èxit de la plantació i que fins a 100 famílies es van inscriure ja per apadrinar els arbres. Veuen com una vergonya la posada en escena amb càmeres i un petit tractor i se senten menyspreats i relegats. Això està passant al Joc de la Bola. A Pardinyes ja sabeu el que està passant. I a altres barris, com per exemple el de la Bordeta, tenen altres problemes amb el tema d'ocupacions i de la neteja. Ull, que alguna cosa està passant als barris, o entre els barris i l'Ajuntament, o entre l'Ajuntament i els barris, o en dues direccions. Recordo que a Pardinyes s'han reunit més de 5.300 signatures, i en una ciutat mitjana tirant a petita com la nostra, és dificilíssim recollir tantes signatures. Per tant, no deixem de banda els barris, l'Ajuntament de Lleida. Alguna cosa està passant. Per cert, hores d'ara, amb tema de coronavirus, tenim a 47 pacients ingressats als hospitals, tant públics com privats, de la regió sanitària del Pla de Lleida, 5 menys que ahir. I a l'Alt Pirineu i Aran en tenim 11, un menys que ahir, baixant de manera considerable les dades d'ingressats, que venen acompanyades també per la baixada de positius, afortunadament. I tot això es reflexa el risc de rebrot, que a la Plana de Lleida ha arribat als 108 punts. És una xifra que no aconseguíem des de fa exactament 11 mesos. Un 21 de juny de l'any 2020 estàvem als 105 punts de risc de rebrot. A partir d'allí, sempre ha estat per sobre. Per tant, escolta, enhorabona, eh? Enhorabona, perquè entre vacunacions i que la gent, la majoria, segueix fent les coses ben fetes, el qual no vol dir que sempre hi ha quatre, que són els que més es veuen, malauradament, que no ho fan bé, la resta perfecte. La RT ha pujat 2 centèsimes, està a 0,70. L'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 165 punts. També és una xifra que no s'aconseguia des del 5 de setembre, en aquest cas. I la seva, la RT, a l'Alt Pirineu i Aran, està al 0,93. A nivell de tot Catalunya, risc de rebrot segueix baixant poc a poc, 117 punts, i una RT que arriba al 0,76. Tot sembla indicar que arribarem ja, per fi, a estar per sota dels 100 punts del risc de rebrot, que quasi bé farà un any que no ho podem dir. Dues notícies més. El col·legiat lleidatà Xavi Estrada Fernández xiularà el seu darrer partit aquest cap de setmana com a professional amb motiu del Llevant Cádiz. Si bé el comitè tècnic d'àrbitres ha eliminat des de l'inici de la present temporada el límit d'edat de 45 anys, el mateix estament pot decidir què fer quan se supera aquesta edat, i s'ha considerat que és el moment que el veterà col·legiat lleidatà, que el passat mes de gener va complir els citats 45 anys, deixi l'arbitratge en actiu. Estrada Fernández, internacional des del gener del 2013, se'n va en una temporada on fins ara ha xiulat 21 partits de Lliga, 2 de l'Eurocopa, perdó, de l'Europa League, i un de la Lliga de Nacions i 4 de la Copa del Rei. El darrer, el de la final entre l'Atlètic Club de Bilbao i la Reial Societat, recordem que el ser lleidatà, per tant català, si el Futbol Club Barcelona arribava a la final no la podia pitar mai. Això ens ho va explicar aquí a la tertúlia de la radiografia. Per tant, aquest any que s'han jugat dues finals, una, la aplaçada de l'any passat, en la que el Barça no va arribar a la final, doncs ha estat l'oportunitat perquè Xavier Estrada Fernández pités aquesta final de la Copa del Rei. Intentarem parlar amb ella en les properes edicions de la nostra radiografia. I una altra notícia d'àmbit esportiu és que el CB Lleida i el Força Lleida han arribat a un acord de col·laboració per integrar els seus respectius equips de base en una única estructura esportiva i administrativa a partir de la propera temporada. Les dues entitats pretenen que aquest acord optimitzi recursos i, a més, pretenen oferir una millor atenció i suport a les jugadores i els jugadors de tots dos clubs, al temps que constitueix un important precedent de cara a seguir sumant sinergies que s'engrandeixin, que facin gran el bàsquet a la ciutat i a tot el territori. En fi, jo crec que una cosa així a nivell de futbol, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, dic hores d'ara, és impensable. Dilluns en parlarem, però hores d'ara sembla impensable. Fem una pausa i parlem tot seguit de cinema, el divendres de cine.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Bell-lloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
My head.
Doncs apa, divendres i cinema? Doncs divendres de cinema amb qui? Amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Vinga, has vist alguna coseta aquesta setmana?
He vist alguna coseta. Doncs, bueno, estic amb la sèrie aquella d'advocats, la de Suits. Uh-huh. I no s'acaben mai aquestes, eh? Són 24 capítols per temporada, 7 temporades. Jo puc veure un capítol, alguna vegada dos, per dia, i es fa llarg, això, eh?
Com
tan gran, una sèrie tan llarga. Perquè vaig veure la primera temporada i ell ens va dir, bueno, ara pot ser que l'acabi. El problema és, fixa't que la tendència està canviant, crec, eh? I les sèries d'avui en dia ja són de 10 capítols, eh? Per temporada.
Sí, algunes de 8, i algunes ja són autoconclusives. La gent busca com una pel·li, però que li ocupi diversos dies.
Clar. No, a veure, a mi una temporada de 10 capítols no em fa res. Perquè...
A veure, a
més, pots estar un dia, un cap de setmana, que dius, bueno, va, estic malalt aquest cap de setmana, quan dic que estic malalt, no vull dir que estiguis malalt, sinó que dius, me la vull veure tota. Doncs ho pots fer. És una bogeria, però ho pots fer. Ara, 24 capítols, no.
Però estic malalt és l'excusa que fiques.
No, malalt no, vull dir que estic malalt de cinema, de sèrie, o d'acabar-ho, no, malalt de malaltia. Bueno, va, i tu què? Vas acabar aquella dels robots i ara què? T'has quedat sense res?
No, encara no l'he començat, la dels robots.
Ah, no l'has començat?
Me la vaig ficar per començar-la, però no l'he començat.
Ah.
Lo que sí que, clar, perquè vaig entrar allí a Netflix...
T'està costant, eh?
Vaig veure que també havien estrenat la nova temporada de Castlevania, escrita per Warren Ellis, que és un guionista de còmic, i, bueno, la sèrie està basada en el joc de Castlevania...
Ui, és molt més antiga.
De fa molts anys.
Dic que és de fa anys, ja?
Sí, és de fa molts anys, és dels anys 80, aquest joc que anava sobre matar vampiros i tal, i bueno, van fer la sèrie. I aquí, la setmana passada van estrenar també la quarta temporada, i és una sèrie així, doncs, molt gore, 8 capítols, molt gore, però és d'animació.
A mi no m'hi trobareu, ja saps.
Ja, però molt gore, eh? Aquesta temporada ha sigut... Especialment de sang i fetge.
Si la Laura diu, però molt gore, és que, com no t'agrada això, no us hi apunteu. En fi, no, és que és així.
I també estic veient Bad Batch, que estrenen cada divendres, que és la sèrie aquesta de Star Wars, sobre la remesa de clones dolenta.
La remesa mala aquella, sí.
Sí, està bastant bé, la sèrie.
Vaig començar a veure-la per a veure com era l'animació. Em va semblar que era... estil Clone Wars, però clar, he d'acabar l'altra encara, o sigui, imagina't.
Ja, i tens Rebels encara, que no sé si estàs veient Rebels o Clone Wars.
Però per què fan tantes coses de Star Wars? És que jo no dono l'abast, a part que jo sóc Trekkie, però vaja, ja vas comir-ho tot.
Doncs t'explico, perquè han passat de ser una franquícia de pel·lícules a construir tot un univers on hi ha merchandatge, on hi ha... Bueno, doncs per què ven? Per això fan tantes coses, Ricard.
Ja.
El cinema al final és una indústria.
No, evidentment, no, i a més la saga aquesta de Star Wars és la... Bueno, és una màquina de fer diners. Vinga, va, sí. Que tenim un munt d'estrenes, que te m'emboliques aquí i llavors no arribarem.
Sí, mira. Doncs bé, tenim El Ejército de los Muertos, que, bueno, és una pel·lícula de zombis, l'ha dirigida per Zack Snyder.
Encara se'n fan de pel·lis de zombis?
Ja, és com una mica...
No, t'ho dic perquè va haver uns anys que va ser un boom.
Sí, una ofe, sí. A veure, bueno, és un gènere també que va arribar pues, per estar una temporada. És com dir, se fan pel·lícules sobre bruixes? Pues sí, constantment.
Sí, no, i de vampirs també se'n faran, però va haver una època que tot ho era.
Claro, sí, tenien... Bueno, això va per temporades. Yeah. A mi estàs una mica, pues bueno, pues fora del temps, no?
Pues nada.
És una pel·lícula de zombies, com us deia, dirigida pel director de 300, El Hombre de Acero, La Liga de la Justicia, i protagonitzada per Dave Bautista, que és el lluitador aquest del World Wrestling Entertainment, que són aquests que lluiten, però fan coreografia i tal.
Sí.
Surà Guardianes de la Galàxia fent de drags, també surà Blade Runner 2049, que és l'androide del principi. Mm. I aquesta gent pues, sempre demostren que són millors actors que lluitadors, ¿vale? Com és el cas de Dave Bautista, m'encanta. Doncs és el protagonista i és el cabecilla d'un grup de mercenaris que decideixen dur a terme un gran atracament, ¿vale? A Las Vegas. Però clar, Las Vegas és una ciutat on s'ha produït una epidèmia de morts vivents. Mm. Llavors, és com una pel·lícula de robatoris i alhora, perquè se munta l'equip i el que sap de la caixa forta i el que és francotirador i tot això, però dintre d'aquest espai en quarantena que és Las Vegas, amb els riscos que això comporta, no?
Mm-hmm.
Llavors, bueno, divertideta, acció, efectes especials, aquestes coses. El Ejército de los Muertos es diu aquesta. Què tindrem? També, venga, terror tenim, perquè aquesta que dic de zombies, a veure, tampoc no és de terror, és més d'acció, eh?
Vale.
La tendrem la de Spiral, Saw, que és de la saga Saw. És la novena pel·lícula, el Danton lo bendic, vale? O sigui, aquesta pel·lícula, bueno, pues torna a tenir marro, però potser és menys slasher, vale? És, té menys tensió, menys sang i fetge, vale? Perquè, bueno, la gent també ja sap el que va a veure. No obstant, aquí els calés, en lloc de deixar-se els efectes especials, que també, doncs els han invertit en un repartiment amb un caché força més alt que els que acostumen a tenir les pel·lícules properes a la sèrie B, com d'aquest tipus, vale? La trama parla de que un policia treballa a l'ombra d'un altre policia veterà, que és Samuel L. Jackson, vale? Ah. Atenció. Llavors, l'intrepid detectiu, el protagonista, que es diu Ezequiel, però li diuen Zeke, és Chris Rock, vale? I el seu company, novicio, el primer encaixí, és Max Minghella, i bueno, prenes les regnes d'una recerca relacionada, doncs, amb la sèrie d'assassinats que alberguen paral·lelismes amb el passat de la ciutat, que és on actuava Jigsaw, que és el protagonista aquest, que és com un ninot ventriloquo estrany amb unes espirals a les galtes.
Ah, sí, sí.
Aquest és el de la saga Saw.
Sí, sí.
Doncs, bueno, a mesura que aprofundeixen en el misteri, doncs descobreixen que bueno, que ells mateixos s'han convertit en l'epicentre del joc macabre de l'assassí, que vale. Sembla ser un imitador de Jigsaw, perquè a les 7 crec que ja moria, saps? El dolent. Així que deu ser un copycat, que li diuen, un imitador. Vinga, fica música, doncs, que així me fico en ambient.
En quina pel·li hem anat?
Bueno, hem anat al Despertar de la Fuerza, de Star Wars, però perquè me doni ambient, o sigui, vale, no perquè vale. Vaig a parlar de res de Star Wars, vale. És una música així que doni ambient i és molt bonica, i John Williams, pues, sempre cal celebrar-lo cada dia.
Vinga, la primera vaca a Estats Units.
First Cow.
No, és però això, no? Primera, i per què no l'han traduït com a primera vaca?
Perquè no sona bé.
No sona bé.
Bé.
Tantes altres traduccions no sonen bé, com per exemple aquella de, aquesta que deies de Star Wars dels dibuixos, l'esquadron...
La remesa mala.
La remesa mala, perdó. Bueno, va, First Cow.
First Cow. Doncs bé, és un western que ens parla, pues, precisament d'això, de la primera vaca en una comunitat de pioners als Estats Units. Una vaca que aportarà més que estabilitat i esperança. Una forma de prosperar per als membres del grup. Paral·lelament, doncs, ens explica la història d'un cuiner contractat per una expedició de caçadors de pells a l'estat d'Oregon a la dècada de 1820. Llavors també explica la història d'un misteriós immigrant xinès que fuig d'uns homes que el persegueixen, i bueno, fan el cuiner i l'immigrant xinès, doncs, se fan amics i bueno, és com sobreviuran en aquest territori hostil, no? Però bueno, l'epicentre de tot això és First Cow, que és la primera vaca que dona llet a la comunitat, i bueno, la tenen allí com un poc una vaca sagrada, no? Llavors, bueno, pues això. És bastant tendre, la pel·lículeta.
Uh-huh.
Què tindrem també? Pequeño País, ¿vale? És un drama bèl·lic vist des de... És una pel·lícula francesa. I és un drama bèl·lic vist des del punt de vista d'un innocent nen, no? El Gabriel, que té 10 anys i viu en un còmode veïnat expatriat a Burundi, ¿vale? Que és el seu petit país, no? Llavors, Gabriel és un nen, pues, normal, feliç, despreocupat, que viu aventures quotidianes amb els seus amics i la seva germana petita. Però, de sobte, al 1993, les tensions al país veí, a Ruanda, van esclatar, posant en perill tant a la seva família com a la seva infància, durant un conflicte que molts dels oients encara recorden segur. Llavors, aquesta pel·lícula, El Pequeño País, a veure, la recomano per anar-la a veure amb nens? Jo, sí.
Ah.
Jo, si tens un nen de 12 anys, bueno, i té interès en la història...
Això són adolescents, ja, Laura, això són adolescents, ja, eh? Bueno,
vale, doncs el nen protagonista té 10 anys.
Val.
Vull dir, són vivències que han viscut nens de 10 anys a una altra part del món, en un altre temps, i que si els nens estan interessats en conèixer història, que, bueno, alguns no, però alguns sí... Vull dir, no,
bueno, et faig un matís amb això. Tots estan disposats a conèixer història, però depèn de com se'ls presenta.
Clar, jo crec que aquesta pel·lícula pot ser una pel·lícula... no sé, igual m'estic fotent amb nom tampoc, però jo crec que pot ser enriquidora per a un entorn també, pues, això, infantil, però que ja comencen a conèixer una mica i que tenen interessos, ¿vale? Més que les dues pel·lícules d'animació que us presentaré després, que bueno, en fi, saps? Segueixo. Tindrem una pel·lícula que ha estat multipremiada, guardonadíssima a tota Europa, que diu Sweat, que vol dir sudar,
mm-hmm,
en anglès, Sweat. És una pel·lícula polaca. ¿vale? I descriu els tres dies en la vida d'una motivadora de fitness, la Sílvia Sajak, o algo així, no sé com se pronuncia, perquè és un sí, cognom pues, polonès.
No em miris a mi, eh?
Doncs bé, és una celebritat en les xarxes socials amb centenars de milers de followers, vamos, una influencer de gym, ¿vale? Mm-hmm. Encara que té tants seguidors, ella està envoltada doncs, d'empleats fidels i és admirada doncs, pels seus coneguts, però ella busca una intimitat més veritable, més autèntica, ¿vale? La pel·lícula es diu Sweat i té molt bona fotografia i, bueno, jo he vist el tràiler i no descarto.
Sweat és suar, m'has dit?
Sí.
Ah, Sweat és suar. Sí, Sweat, bueno. Ui, que em sona això, però no tinc ni idea d'on, però em sona molt, eh?
Doncs bé, és una cançó de Franco Battiato, que
ens va deixar... Ah, veus?
Sí, sí, mira.
Pobre, ens va deixar aquesta setmana.
Homenatge. Sí. Vinga, ara ve la teva pel·lícula, Ricard.
Però espera, que tu ets molt jove. Tu el coneixies, el Franco Battiato?
Bueno, havia escoltat aquesta que sentiu, que és el Centro de Gravitat Permanente, havia escoltat el Voglio Vederti Danzare, que és un temazo,
ah,
no?
Ah, bueno, vale. No, o sigui, que coneixies però, la seva música.
Com a hits,
vale, sí.
com el Dragostea d'Intei, Canciones del Verano, doncs pues d'això coneixia.
Vale. Bueno, ja, però no me'ls fiquis al mateix sac, eh, sisplau. Que el Franco Battiato era un poeta, eh?
Que no, però que igual no me pertoc per generació, no sé això.
Ja ho sé, però la música no té edat. Vinga, va, cinema, sí.
Exacte, la música no té edat. Doncs bé, Poliamor para principiantes, que és una comèdia romàntica espanyola.
Oh, aquesta per mi, ja.
Per Carra Rejalde.
Oh, Carra Rejalde, vale.
Sí. El Carrer Jalde fa de Satu i la Tònia Costa fa de Tina, ¿vale? Que són un matrimoni en el qual doncs, ella porta els diners i ell s'ocupa de la casa i del nen. El problema és que el nen, el Manu, ja té 28 anys, ¿vale? I és un mediocre youtuber. Llavors el Satur doncs, convertirà el seu fill en el Ranger de l'amor, no? Que és un reeixit youtuber emmascarat defensor de l'amor romàntic que s'enamora, a més, perdudament de l'Amanda, ¿vale? Que l'Amanda és una noia moníssima, poliamorosa, que té relacions amb Marta i Esteban, que són una acomodada parella de metges amb dos fills, també amb la Clàudia, una noia trans que treballa al món de la moda, i amb l'Àlex, que és un monitor de paracaigudisme i model. Vale.
Bueno, té bona pinta.
Bueno, pinta divertida, la veritat. Després també tindrem un drama familiar que es diu Mia i Moi. Vale? Després de perdre la seva mare, la Mia i el Moi doncs, es refugien en una trotinada casa familiar al camp, a la meitat del no-res. No? Amb ells, el Biel, el nòvio del Moi, doncs, junts, els tres tracten de descansar i curar una mica doncs, les ferides, no? d'aquesta pèrdua. Llavors, sobretot en el cas del Moi, vale? Que, bueno, que es recupera, a més, d'una crisi nerviosa. Són dies de records familiars, dolorosos, de retrobar-se, de viure sense pressa. No? Llavors, l'arribada del Miquel, que és el nòvio de la Mia, alterarà la convivència i pertorbarà de diferent manera a cadascun dels habitants de la casa. Vale? La tensió doncs, va creixent fins que esclata en un acte de conseqüències irreversibles. Uh-huh. Drama familiar, Mia i Moi. També espanyola, vale? I bé, què més tindrem? Tindrem pel·lícules d'animació. Tindrem Fakes i El tesoro de Morga, que és una pel·lícula canadenca que parla d'un nen de 12 anys que se'n va buscar seu pare absent a una illa perduda amb un vell marinero del poble amb el qual, bueno, el qual entabana per parlar d'un... Bueno, l'entabana parlant d'un tresor amargat en aquella illa i així troba l'excusa per anar a buscar el seu pare. Bueno, a mi l'argument, la veritat, no saps si el pare està mort, si al final li diran el tesoro estava sempre en ti, saps? El tesoro és l'aventura, jo què sé.
El que fixa't que pràcticament cada setmana... Bueno, quasi bé cada setmana tenim una pel·lícula d'animació. Eh? Abans era, fa molts anys, això n'havia 4 a l'any. I a més eren...
I en dates molt marcades, eh?
Sí, sí, sí. No? En canvi, ara n'hi va ben i, evidentment, les de Pixar o Disney Pixar tenen una qualitat molt superior, però, escolta, que hi ha estudis que han fet deures i estan fent pel·lícules durant tot l'any ben maques, eh, d'animació. Fixa't que és un gènere que a poc ha anat creixent, eh? I quan dic animació no em refereixo allò a la típica pel·lícula pels nens més petits de casa, eh? No, simplement pel·li, però d'animació, eh? Està bé.
Mira, les tres coses que estic seguint ara mateix a les plataformes,
sí.
Muppet Robots, animació, The Bad Batch, animació, i Castlevania, animació.
Sí.
Les tres d'animació, vull dir... A part, Netflix també és una plataforma que està, que inverteix molt, tant en la compra com en la producció, de sèries d'animació. Vull dir, també ha apostat pel gènere i, bueno, el gènere està creixent també. I a banda, pues, bueno, totes aquestes sèries, jo crec que també amb Matt Groening, que va fer El Simpson, va fer Futurama, ha fet El Desencanto, vull dir, sempre hi ha hagut com a sèries,
sí,
no?
Sí,
que han
tirat
una mica del fil que no s'ha acabat de perdre mai, vale? També els japonesos amb els seus animes,
sí,
doncs fan créixer aquest mundillo de l'animació, no? Però sí, és veritat que cada cop estava guanyant més terreny al cinema amb acció de persones,
sí,
vamos.
Sí, sí.
Què més tindrem? L'última pel·li d'animació que t'explico. Vinga, Cascarrabias, de Mèxic, basada en una sèrie homònima, ¿vale? Bueno, parla de que un encanteri doncs, cau sobre un parc d'atraccions i s'instaura la tristor en aquell paratge, ¿vale? Fan uns dolents, lo típico. Los malos quieren que los protagonistas estén mal, ¿no? Llavors el protagonista aconsegueix sortir d'aquesta zona i arriba a un lloc màgic on tot és alegria i ell no la pot percebre per aquest motiu, perquè ve del món de la tristor. Llavors li diuen Cascarrabias. Són dues pel·lícules d'animació que, bueno, sin más, o sigui, jo, si una pel·li d'animació és bona, us dic, sí, encaridament, aneu-la a veure, vull dir, però, bueno, pues, aquestes, pues, bueno, sin más.
Vale.
També se estrena La magnífica El viaje de Chihiro, de l'any 2001, aquí al tanto, que és una de les millors pel·lícules d'animació que s'han fet mai, eh? Va guanyar l'Òscar, de fet, també.
Però reestrena vol dir que l'han remasteritzat, refet, o simplement
no,
és
no,
que la tornen
no,
a projectar?
Que... Claro, és que fa 20 anys la pel·lícula en guany.
Llavors,
pues, així una celebració. Jo, això m'agrada molt, ¿vale? Que tornin a ficar les pel·lícules en cartellera, perquè, jo què sé, ara, per exemple, aquestes setmanes s'ha pogut veure El Senyor de los Anillos, també. O sigui, la saga sencera.
Oh.
La saga sencera, tu pots anar al cine i dir, pues jo, és que a mi la companyia de l'anillo m'encanta.
Sí,
la comunitat de l'anillo. Pues bueno, pues allí vas a veure la primera. Ostres, és que a mi el final, no? El retorno del rei, allí amb aquella batalla al Pelennor, pues te'n vas allí a veure la del retorno del rei. Saps? I al final els friquis i nostàlgics ho agraïm, que
sí.
Hi hagi restrenes d'aquest estil.
Jo la de los anillos ja... És que jo si vaig al cine ja és que ja m'adormo segur. O sigui, no, és massa llarga, són massa llargues. I el cine és massa còmode, llavors és un problema.
Clar.
S'ajunta tot i és un problema. Bueno, va, que... Déu-n'hi-do,
eh? No dormo en un cine. No
però
fa tant.
Fa temps que no entres en un cinema, també.
Ja, és veritat.
Ah. Perquè no has anat al cine aquesta setmana, tampoc.
No, tampoc. M'ho ensenyava.
Doncs apa... Que...
A veure si puc aprofitar en algun moment.
Clar que sí, clar que sí. Divendres de cine amb la Laura González, aquí a Cope Lleida. Ja saps totes les estrenes i, a més, tota la informació, notícies relacionades al món del cinema, que a més és un món que segueix, encara que la pandèmia el va aturar una mica, és un món que segueix donant notícies, sempre. Laura González.
Va complir 75 anys ahir, la Cher.
75 anys va fer la Cher?
Sí.
Caram, els porta bé, eh? Els porta
claro,
molt bé.
Bueno, claro, moltes operacions també, eh?
Sí, bueno.
Cert.
Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio, todo pasa en COPE.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Cero Visión, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 3x2 en todos los productos Nivea.
Y los puedes combinar como quieras.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, que ja obrim l'espai groc, anem directes cap a les 2 de la tarda... ja saps que parlem de moltes propostes de cara al teu temps de Lleida, de lleure. Bàsicament nosaltres som els que compliquem l'agenda del cap de setmana i de la setmana. Saps aquelles hores que tens d'oci? Qui te les complica, l'Espai Groc? Per què? Perquè t'oferim tantes coses. És que hi ha tantes coses que després tenim problemes de on, ui, on anem, ens coincideix, jo vull anar aquí, jo vull anar allà. Doncs bueno, que benvingut sigui la complicació aquesta. Tot això ja saps que sempre gràcies a les nostres col·laboradores amb la... Està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Per cert, Maribel, l'altre dia vaig veure un mini reportatge de la vostra seu a Madrid, de CaixaForum a Madrid, i és espectacular, eh?
Així és,
tendo no fe. A veure si puc aconseguir un bitllet d'aquests del tren low cost per anar a Madrid, m'enduc a la família, perquè només l'edifici és espectacular, eh? I només he vist la part de fora i l'entrada, com el que diu, eh?
Sí, així és. L'edifici és espectacular i, a part, està molt ben situat, molt a prop de l'estació d'Atocha de Madrid, per la qual cosa, si decideixis doncs, anar-hi
amb
la teva família, està literalment amb un cop de pedra i presenta doncs, magnífiques exposicions i multitud d'activitats per a tot tipus de públic també. Però us subscric totalment, l'edifici és espectacular.
Molt bé. També està amb nosaltres la presidenta, anava a dir, la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Nosaltres també estem molt ben ubicats al costat de l'estació de tren.
És veritat, és veritat.
I no, ja saps, sentit també és molt fàcil.
Ja saps que jo sempre dic que gent de Lleida o Rodalies que no hagin visitat l'Auditori Municipal Enric Granados és un pecat, eh? És un pecat i que no me'n assabenti jo, que si no ho arreglem ràpid. Que no has anat a l'auditori, enviem un missatge. Mira, que tenim un número de WhatsApp 664-526-180. Tu enviem un missatge i tranquil o tranquil·la que jo parlo...
Us convidarem a conèixer l'auditori.
Jo parlo amb la Puri i tranquils que entrareu a l'auditori, només faltaria. Escolta, abans d'entrar en matèria, m'han enviat informació d'un festival que té bona pinta, que es diu Itinera, parlem, a internet està a festivalitinera.cat, festivalitinera.cat, i la gràcia d'això és que portaran música a 80 micropobles de tot Catalunya, que tindran música en viu, que això està molt bé, eh?
Està molt bé.
Mira, concretament...
La veritat és... Sí.
No, dic, aquest diumenge tenen el festival, comença, perquè això serà del 23 de maig fins al 31 d'octubre, eh? No tots alhora i a nivell de tot Catalunya, però comencen els concerts amb Elia Bastida i Joan Chamorro a les 12 a Penelles i a les 5 a Torrebesses, respectivament. Eh? La Elia a les 12 a Penelles i el Joan Chamorro a les 5 a Torrebeses. És bo perquè el director del festival en declaracions diu hi ha pobles que tindran abans un concert de música en directe que no un caixer automàtic, i és veritat. És que hi ha molts micropobles que pateixen una manca de serveis considerable. Estan a internet, www.festivalitinera.cat, festivalitinera.cat, connecteu-se.
Això està molt bé, i nosaltres d'alguna manera estem fent l'experiència en àmbit local amb músics de l'Orquestra Julià Carbonell, que van als barris, als casals socials o a espais oberts dels barris, a fer concerts. I també aproximem precisament a col·lectius que potser no vindrien a l'auditori, els hi posem una mica el cuquet.
Clar, no, i perfecte. És que és el que diem sempre a vegades, vull dir, s'ha de començar primer pel que tens més a prop i després anar fent l'ataca d'oli gran. Escolta, qui és el Matías López Puri?
Home, és un bon company, un filòleg reconegut, catedràtic de filologia, i que toca el trombó a la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, i avui, pues mira, a veure si logrem parlar amb ell.
Matías, què tal? Bon dia. Bueno, el teníem aquí, eh? Matías, bon dia. Bueno, fa estona que el tinc esperant al telèfon, potser ara s'ha despistat. Bueno, ara el relocalitzem, eh? Tot això perquè, Puri?
Doncs perquè el diumenge tenim concert amb aquesta banda i fem un repertori força espectacular, i el cert és que fa uns dies encara quedaven unes quantes entrades, però ahir van penjar el cartell de que ja està exhaurit les entrades, o sigui que haurem d'estudiar a veure si fem un altre passe més endavant. Amb música de La Guerra de les Galàxies.
És que això té un èxit tremendo sempre. Jo sóc trequi per això, sí. Però és igual. Escolta, que tenim el Matías, ja a l'altre costat de fil telefònic. Matías, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perdó, perquè el Matías el traiem d'una reunió ara, per tant, uns minuts. Ara ens deia el... Torna'm a dir el currículum del Matías.
Home, ell és catedràtic de filologia a la UdL, és trombonista i toca a la banda sinfònica de la Unió.
S'ha deixat alguna cosa, Matías, o no?
Oh, moltes. Sí,
no, bueno, ja sé.
Al final tot és cultura, tu. Encara que la cultura no te salve sempre de tot, però vaja, en general.
Escolta, permet... el trombó quan el vas triar?
El trombó, jo soc trombonista de naixement.
Ah, sí?
El que passa és que vaig trigar una mica a desenvolupar-lo perquè vaig donar prioritat a la carrera universitària, però el vaig aprendre com Déu mana, sí.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Però escolta, de petit, bueno, és que clar, és un instrument gran, eh? Vull dir que...
Bueno, sí, però sempre vaig dir, jo vull tocar el trombó. Des de petit volia tocar aquest i cap alt i me n'he sortit, tu.
Molt bé. Sí. Matías, escolta, diumenge a les 7 de la tarda esteu a la sala número 1 de l'auditori.
Estem a la sala 1 de l'auditori, sí, fent un programa molt, molt original, perquè toquem la sinfonia número 1 de Johann de May, que es diu El Senyor dels Anells, bé, en anglès, The Lord of the Rings, però que clar, saps què passa? Que aquesta sinfonia, que es va estrenar l'any 1988, és totalment anterior a la música de les pel·lícules, que és el que la gent espera. Clar, és una sinfonia pròpiament dita, amb quatre moviments, en aquest cas quatre moviments, i està inspirada a les novel·les de Tolkien, o sigui, està inspirada al cicle literari anterior a les pel·lícules, que també va donar lloc a les pel·lícules.
Imagina't.
I quan estàvem assajant, el nostre director, l'Esteve, va dir, bueno, és que la gent associarà El Senyor de los Anillos a les pel·lícules.
Clar.
I bueno, i llavors per ajustar aquesta petita anomalia, toquem, després de la sinfonia, toquem una selecció de temes de les pel·lícules del Senyor de los Anillos.
Ah, vale, pues així ja
està. I ho rematem amb Star Wars, amb la saga de Star Wars, i al final tot queda més o menys unitari de conceptes, perquè casualment aquest arranjament que tocarem de Star Wars és de Johann de May, el mateix compositor de la sinfonia.
Imagina't.
I és un arranjament molt divulgat, però és que és excel·lent, és un arranjament excel·lent.
Escolta, doncs guaita, és rebuscat, però veig que tot té punt comú, eh?
Sí, bueno, sí, El Senyor de los Anillos té aquesta intenció més o menys medievalitzant, no? Sona una mica medieval, una mica antic, al mateix temps de ser una sinfonia contemporània. I bueno, el Star Wars, ja saps, te trau una mica del món real també i te fa ingressar en una dimensió una mica particular, no?
I tant, i tant. Doncs això, sí, sí. Diumenge, a les 7 de la tarda.
A l'auditori.
Sí. Si aneu al del trombó és el Matías, eh? Escolta, des de la zona de públic, des de la zona de pública, mirant a l'escenari, on estàs? A la dreta, al mig, a l'esquerra?
Des de la zona de públic estic a la dreta del públic.
Vale, pues
a la dreta del públic i a l'esquerra de l'escenari.
Vale.
Però tu pensa que jo tinc ja, la Puri, això m'entendrà, tinc una espècie de sentit, no patrimonial, però sí paternal de tot, no? Perquè jo vaig ser el primer alumne oficial de trombó a Lleida.
Oficial, imagina't. Vull dir.
Oh. Oficial, oficial.
Bueno.
I després han començat a créixer, aquesta secció, la qual cosa és bestial i magnífica, i ara hi ha un munt de trombonistes formats acadèmicament al conservatori, i això fa que la corda de trombons sigui una corda potent. Escolta. A més, en aquest concert, encara que m'estigui malament de dir-ho, fem potent molta feina, especialment a Star Wars. Vull dir que...
Bueno, te, una mica te'ls sents teus, eh? Els alumnes, veig.
Sí, sí, la Puri m'entendrà. Vale.
Són molts anys, Matías, són molts anys.
Molt bé.
Que coneix la història sencera, sí.
Doncs, Matías, escolta, que t'agraeixo que hagi sortit un moment d'aquesta reunió per atendre'ns.
A vosaltres, home, jo, si es poden fer les coses, se fan.
Clar que sí, que vagi molt bé diumenge.
Una forta abraçada a tots i fins diumenge.
Igualment,
gràcies.
Cuida't.
Gràcies, adéu.
Que maco, eh? És curiós. No havia sentit mai parlar del trombó d'aquesta manera, eh? De totes maneres. En fi, bueno, diumenge a les 7, eh? Les entrades estan exaurides. Sí. Però, bueno, si al final hi ha algun forat o alguna cosa, doncs que sapigueu que el diumenge a les 7... clar, jo quan vaig veure El Senyor dels Anells, el primer que vaig pensar també va ser en la pel·lícula, evidentment, però curiós, ull la història que hi ha aquí al darrere, eh? Que això és abans, tot i que al final també es basa en això i també tocaran temes de la pel·lícula, que per cert jo no he vist mai encara i sempre m'ho treuen encara. Jo quan a les converses dels amics parlem d'això no puc parlar perquè no les he vist, és una cosa que tinc pendent. Pensa que les de Star Wars les vaig haver de veure per entrar a les converses, eh? Que jo soc Trekkie, no era de l'univers de Star Wars, i vaig haver de veure les pel·lícules per parlar-ne. Ara no me'n recordo de res, ja. En fi,
a casa meva, Star Wars...
Sou de Star Wars.
Sí, sí, sí.
Maribel, Star Wars o Star Trek?
Star Wars. Star
També,
Wars.
Vaja,
sí,
ja sí. M'estic quedant aquí sol, escolta. Demà a les 5 i a les 8, al Teatre de la Llotja, Puri Terrado... Arriba Joan Pera, que de veritat que no ens l'hem de perdre mai, ja, quan puja a l'escenari.
Home, és la diversió pura i dura, no? I connecta amb el públic d'una manera extraordinària.
Sí, sí.
O sigui que...
El pare de la Núvia i potser del nuvi. Dic, el pare de la Núvia i potser del nuvi, així es titula la obra. Em recorda la pel·lícula aquella del padre de la nòvia, de l'Steve Martin, sí. Però, clar, amb aquesta segona part del títol i potser del nuvi, ara veig que els embolics aniran per un altre lloc, eh? No sé.
Home, ell ja saps que li agrada regirar i entortolligar-ho tot força, no? O sigui que... Se crea tota una situació límit, no? I tot després s'arregla.
Clar que sí. Ho teniu a la temporada Lleida.cat. Encara queden entrades, eh? I ja està amb dos horaris. Demà a les 5 de la tarda o a les 8. És a la Llotja. És gran, està ben ventilat. Ja encara té el límit d'aforament, per tant, tranquils, s'ha de dur mascareta, per la resta no cal que us preocupeu de res, eh? Per tant, és interessant. Gràcies.
També tenim una cosa només a la plaça Barcelona, dansa.
Sí, sí, sí.
Dansa i teatre, que és fruit d'un conveni que hem fet amb Fira Tàrrega dins del circuit nòmada. Encara queden entrades, no és de pagament, però simplement és per l'aforament, no?
Molt bé.
Jo penso que és molt interessant també el conèixer aquest espectacle.
Molt bé. Gràcies, Puri.
A vosaltres.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, en 8 minuts que ens plantem a les dues. Ui, se'm tirat enrere, eh? Maribel, l'any 1982 amb el Michael Jackson i la Billie Jean, eh? Hosti. Però és que la música és bona sempre. I això de
sí, és un gran clàssic,
clar,
eh?
Que
és
sí.
Un tema molt clàssic aquest, sí, sí.
Maribel, anem cap al Caixa Fòrum, a Lleida, a Blondel. Recordeu que l'Apolo 11 segueix allí, però està escalfant motors per marxar. Marxa a final de juliol, per tant, ens queden 2 mesos, que tampoc el que ens esperem al darrer dia, eh?
Sí, val a dir que gairebé literalment queden 2 mesos. Per què? Perquè clausurarem l'exposició el dia 25 de juliol. Dos. Però queden 2 mesos, com tu molt bé avançaves, i bé, el públic té la possibilitat de visitar-la lliurement, doncs, l'exposició, però a més de participar en el ventall ampli de visites guiades que hem organitzat en el marc de l'exposició, no? Cada dissabte a 6:45 oferim, doncs, una visita guiada al públic general. Val a dir que ara per ara l'aforament d'aquesta visita és només de 6 persones, però aviat tindran la possibilitat i entendre d'ampliar, doncs, aforaments, no? I també recordar que cada diumenge d'aquest mes de maig i d'aquest mes de juny, a 2:45 del matí, tindrem una visita programada, tenim una visita programada per al públic familiar, que és una bona oportunitat de veure en família l'exposició sota el guiatge d'un educador, d'un monitor de sala.
És magnífic.
Encara el mes de juliol hem preparat, doncs, o estem treballant, doncs, en altres propostes en el marc de l'exposició, que si tinc l'oportunitat, Ricard, doncs ja tindrem temps de parlar.
Evidentment. No? Jo t'he de dir que faré una visita amb uns guies molt especials i exclusius per mi, perquè els meus dos fills ja ho han visitat amb les seves escoles, i per tant ja els hi vaig dir, bueno, vosaltres visiteu, pregunteu tot i després em fareu de guia.
Sí, doncs sí, tindràs uns guies d'excepció.
Escolta, van tornar ben contents, els dos.
Sí, doncs me n'alegro moltíssim, perquè de fet, com havíem tingut l'oportunitat de comentar, la resposta de les escoles de Lleida a l'exposició, doncs, ha estat, doncs, magnífica, i val a dir, des de que vam inaugurar el passat 9 de febrer fins avui, estem atenent, doncs, d'allament, doncs, diversos grups escolars que ens demanen de visitar de forma guiada l'exposició.
Molt bé. De cara a la setmana vinent teniu projecció el dijous,
sí. Sí, sí, i a mi sí que m'agradaria recomanar especialment, doncs, aquesta projecció, perquè és la segona projecció del cicle Un estiu de pel·lícula, que vam iniciar precisament, doncs, ahir dijous, i demà, la setmana que ve, el dijous dia 27 de maig, a les 7 de la tarda, projectarem la pel·lícula La hija de un ladrón. Aquell llargmetratge és un llargmetratge de la directora de cine, Belén Funes. És una noia molt jove que va obtenir el guardó a la millor direcció novella als Premis Goya per aquesta pel·lícula. És una producció de l'any 2019 en la qual, doncs, ens narra, doncs, totes les vicissituds de la Sara, no? La vida de la Sara no és una vida fàcil. És una jove que té 22 anys, que és mare, és mare soltera, i que està intentant sobreviure en aquesta societat juntament, doncs, amb el seu nadó i el seu germà petit. Però la seva vida es complica encara més quan reapareix el seu pare, que acaba de sortir de la presó.
Bé.
I bé, jo recomano especialment, doncs, aquesta projecció, perquè d'alguna manera és un dels llargmetratges més esperats per part, doncs, d'aquesta jove directora, no? I d'alguna manera, doncs, la directora volia tornar a explorar el tema, doncs, de la família tòxica, que ja havia treballat en els seus curtmetratges amb anterioritat, no? I en aquesta ocasió, doncs, tenim la possibilitat, doncs, de gaudir de la interpretació de Greta Fernández i també del seu pare en la vida real, que és l'Eduard Fernández, no?
Ah,
que va, sí, que va acceptar de participar en aquesta història de relació paternofilial tan delicada, però alhora, doncs, tan entranyable.
Molt bé. Doncs això serà dijous,
Dijous, sí.
Heu d'anar,
sí,
a caixaforum.org/Lleida i allí teniu tota la informació. És una entrada, per tant, no us espereu a darrera hora per aconseguir la vostra, evidentment.
D'acord, molt bé.
Doncs Maribel... digue'm, perdona.
No, i bueno, doncs comenta que de cada divendres vinent ja tindrem la possibilitat de parlar de les següents pel·lícules que
sí.
integren, doncs, aquest cicle.
Sí, tant que sí. Doncs Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum a Lleida, com sempre un plaer, gràcies, que tinguis bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana a tots.
I nosaltres ja marxem directes cap a les 2 de la tarda amb una darrera hora, i és que el Parlament de Catalunya acaba d'aprovar la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat, amb els vots a favor dels 74 diputats independentistes, 33 d'Esquerra, 32 de Junts i 9 de la CUP. La resta de grups parlamentaris hi han votat en contra. Aragonès serà el 132è president de la Generalitat, el 7è des de la recuperació de la democràcia. Ui, això també vol dir que, tenint en compte que els darrers han estat molt seguits, ja sabeu que el Jordi Pujol hi va estar durant molts i molts anys ja, i el primer d'Esquerra a ocupar aquest càrrec des de Lluís Companys ara fa 80 anys. Aragonès ha estat triat en el tercer intent després de les dues investidures fallides del mes de març. És per el president que ha aconseguit més vots a favor en la seva investidura, igualant Pasqual Maragall, que l'any 2003 també va obtenir 74 vots a favor. Vaja, ara tenim aquesta legislatura per endavant i vaja, que ens vagi bé a totes les catalanes i catalans. A tots. A veure si això ho tenim claríssim. Vinga, un minut i arribem a les 2 de la tarda. Com sempre, ja saps, un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. La setmana vinent hi tornarem a les 12:20, de dilluns a divendres, des de COPE Lleida. Perquè nosaltres estem de 12:20 a 2, parlant des de Lleida, som gent de Lleida i parlem de les coses de Lleida. Com saps, la darrera hora és que Pere Aragonès ha estat investit president de la Generalitat de Catalunya. És el 132è, que per cert, amb aquesta xifra també hi ha algun problema. Hi ha algun sector que diu que és el 133 perquè n'hi ha un que ho va ser i no se'l va comptar. És que no hi ha manera que ens posem d'acord amb tot, eh? Vinga, que tinguis bon cap de setmana. Recorda, la distància, mascareta, és igual si t'han vacunat. Distància, mascareta, renta't bé les mans i evita les aglomeracions i sobretot els llocs tancats que estiguin ben ventilats. Dilluns hi tornem a les 12:20. Una abraçada, salut.